Dilluns 15 de desembre de 2025, ara mateix les 11 i 2 minuts del matí, arrenquem aquí aquesta nova edició del Temps de Descompte. Toca, per tant, com cada dilluns, fer la crònica esportiva d'aquest darrer cap de setmana. Ens acostem al parèntesi nadalenc, aquest cap de setmana i parèntesi per les festes del Nadal, però és cert que venim d'un cap de setmana que ens ha deixat així com a gran titular la primera victòria d'aquesta temporada a Divisió d'Honor B del Rugby Club Sitges. Es va imposar gràcies a una gran segona part al Rugby Club L'Hospitalet per 44-22. En parlarem, òbviament, en aquesta primera part del programa, perquè saludarem d'aquí uns moments el president del Rugby Club Sitges, Fede Garona, i també el tècnic Paco Baena. Aquesta és una. L'altra, la constatació que la Unió Esportiva Sitges no passa ara mateix pel seu millor moment, més aviat tot el contrari. Dissabte amb Aiguadols, davant un letal Martorell, sobretot en accions a pilota aturada, va perdre per 1-3 al municipal d'Aiguadols. Deia Manel Rodríguez en acabar, queda feina per fer, ens hem de resituar, ens hem de, vaja, de fer més forts a nivell mental, a nivell físic, a nivell gairebé de tot, i cal continuar treballant per trobar aquesta millor versió de la Unió Esportiva Sitges. Mentre que el filial, en canvi, va aconseguir la seva segona victòria fora de casa gràcies a la victòria 2-3 al camp del Riudebitlles. Parlarem de primera, de tercera catalana, també repassarem alguns dels resultats en matèria de futbol base, sobretot els de la Blanca Subur amb l'Isidre Gómez. Parlarem també d'hoquei, perquè el Club Patí Subur Sitges es va deixar els dos primers punts a casa aquesta temporada. Va empatar 4-4 amb el Capellades. Home, tampoc diré allò de i gràcies, perquè el Club Patí Subur Sitges sí que és cert que va anar gairebé durant tot el partit a remolc d'un Capellades que a punt va estar de donar la sorpresa aquest passat dissabte al pavelló de Pinsbens. El bàsquet Sitges, que va perdre, tot i fer un bon primer quart a la pista del Sant Jordi de Rubí, per 84-69, i també parlarem en el temps de descompte d'aquest dilluns 15 de desembre del torneig internacional d'escacs Sangway Sitges. I 5 minuts del matí. Vinga, comencem avui parlant d'en rugby, perquè dissabte passat a Pinsbens, l'en rugby Club Sitges va aconseguir la seva primera victòria d'aquesta temporada a Divisió d'Honor B. Coincidint amb el primer partit de la segona volta, els sitgetans es van acabar imposant amb una gran segona part a l'Hospitalet per 44-22. Després, si ens ho permeten, ja entrarem en detalls sobre aquesta primera victòria, perquè saludarem en uns instants amb Paco Baena, però ens permetran que, primer de tot, parlem amb el president del Rugby Club Sitges, Fede Garona, que el tenim ja al telèfon. Fede, bon dia, buenos días.
Buen día, Pitu, ¿qué tal?
¿Qué tal? Supongo que un poco más contentos que la semana pasada, porque obviamente esta primera victoria abre ya un poco la esperanza que el camino va a ser, bueno, un poco mejor, ¿no?
Exactamente, así es. El triunfo viene con un trabajo que venimos haciendo, la verdad que muy bueno, y bueno, los resultados no se estaban dando, pero tiene sus explicaciones también, y el sábado la verdad que los chicos jugaron muy bien y nos demuestra un poco que podemos lucharlo, ¿no?
Queda claro que el objetivo esta temporada es el de luchar por la permanencia. No sé a día de hoy, Fede, tú, ¿cómo lo ves personalmente?
A ver, claramente el objetivo es ese. Sabemos que subir una categoría no es fácil, no es nada fácil, el ritmo de juego es diferente. Los otros equipos juegan, cuentan con jugadores rentados. Entonces sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Pero somos bastante, bastante positivos, porque así todo este salto de nivel de categoría que sabíamos que iba a ser fuerte, pues bueno, estamos cerca. Hay clubs que ya sabíamos también que iban a estar lejos, pero los otros clubs con los que tenemos que luchar la permanencia, hemos hecho partido. O sea, no estamos tan lejos. No es una locura pensar que podemos mantener la categoría, y de hecho creemos que vamos a mantener la categoría.
¿Sabes lo que me gusta, Fede? Que aún y haber perdido estos 7 primeros partidos, el mensaje tanto de Diego como de Paco siempre han sido súper positivos.
Es que este año contamos con una ventaja, que creo que en algún momento lo hemos conversado, que es que por reestructuración de campeonatos, la primera rueda y la segunda rueda de la primera fase, o sea, el torneo está dividido en dos, la primera fase, ambas ruedas no cuentan en cuanto a puntos para llegar a la segunda fase con posibilidades.
De acuerdo.
Cosa que antes sí sucedía, entonces ibas acumulando puntos y después los partidos con los que quedabas debajo ya se sumaban puntos. Ahora no, este año, y solo será por este año, es diferente. Eso nos permite, y por eso es que somos positivos, nos permite un tiempo de adaptación a la categoría, en lo que da igual si el partido lo perdemos por 2 puntos, por 4, si lo ganamos. Entonces, esto nos está permitiendo conseguir ritmo de jugar con equipos mejores a los que no estábamos acostumbrados. Nos juega muy a favor y nos está permitiendo poner a muchos chicos para que tengan roce. O sea, nos viene bárbaro a nosotros. En otro momento, estos puntos sí que hubiéramos llorado cuando perdemos por 2, por 3 o por 5 o por poco. Entonces, nos está dando rodaje. Por eso es que creo que todos somos positivos. El equipo está siendo positivo dentro del grupo. O sea que tenemos buenas expectativas.
Esta presencia del equipo en División de Honor BFD llega quizás un año antes, ¿no? También este un poco ha sido el mensaje por parte de los técnicos.
Bueno, sí, cuando surge esta posibilidad, hicimos una reunión, los técnicos nos lo dijeron, creemos que no es el momento, pero bueno, vamos a jugar a ver en qué nivel estamos. Claro, creo que eran 8 equipos, se cayeron 6 y quedamos jugando un partido de una sola, solo de ida, y en casa,
sí.
Bueno, entonces fue todo como una carambola, un rebote, pero las oportunidades creemos que hay que tomarlas, ¿no? Y a ver dónde estábamos parados. Yo siempre digo que el campo es lo que te pone, no los escritorios. Juguémoslo, si estamos para ahí, bueno, es que nuestro nivel será ese, y a pelear. Y así es donde estamos exactamente
hoy. Y en este sentido el equipo estaba convencido que podía hacer un buen papel.
Sí, totalmente, desde el primer momento. O sea, fue todo se dio como para que todas las partes dijeran, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Pero claro, si los jugadores no están convencidos es muy difícil. Y ellos, antes de tomar la decisión, lo primero que se hizo fue, bueno, ver las sensaciones del plantel, a ver qué es lo que querían hacer, ¿no? Y después, a partir de ahí, todos fuimos armando el proyecto en conjunto. Pero sí, ellos están convencidos y se los nota bien. Y es difícil, ¿no? Porque cuando uno pierde, los ánimos pueden decaer. Pero no, porque todos somos conscientes de esta posibilidad que nos ha dado el torneo este año, que podemos hacer las cosas bien. Y el momento clave será la segunda fase.
La segunda fase, sí. Esta segunda vuelta, como aspecto positivo a destacar, es que hay más partidos en casa que no fuera. Creo que en casa son 4 los que se van a jugar y fuera 2.
Pero esta es la segunda vuelta de la primera fase, ¿no?
Sí, correcto.
Contar. Uh-huh. Vale. Sí, porque hicimos un cambio solicitamos un cambio de partido de uno de los viajes que teníamos que hacer. Entonces,
vale.
la primer vuelta hicimos más de afuera y esta hacemos, bueno, invertimos una localidad.
Uh-huh. Más allá del primer equipo, Fede, déjame preguntarte por un equipo que al menos a mí me está sorprendiendo, quizá a vosotros no, que es el sub-16.
Bueno,
está haciendo un campeonato espectacular.
No nos sorprende.
Lo sabía.
Uno cuando viene entrenando a los chicos, ¿no? Y los viene viendo,
claro,
vos sabés qué categoría es más fuerte, ¿no? Y sabíamos que esta categoría, este equipo que se junta este año, es un buen equipo. Tenemos un buen equipo. No es una novedad, sino que justamente lo que tenemos que hacer ahora es creernos que somos protagonistas, ¿no? Siempre los equipos nuestros va atrás de San Boi y San Cugat. Este año sabemos que tenemos que ser protagonistas, lo cual cambia en la cabeza, ¿no?, del jugador, del equipo, de los entrenadores. Siempre yendo a remolque de estos dos equipos, bueno, este año podemos darnos el lujo de creer que somos protagonistas.
Y de momento lo están siendo. Están sufriendo más equipos como el sub-18, como el sub-14, pero bueno, también es normal.
Es normal, generalmente siempre estamos ahí. Lo importante, a ver, nosotros cuando miramos la película global, tenemos todos los equipos jugando en la primera división de cada una. Después, claro, hay años que tienes uno que es mejor que otro, pero estamos ahí y seguimos trabajando para estar siempre ahí. No es que nos queda uno descolgado y jugando en segunda o en tercera. Ahora es como que ya nos hemos consolidado que todos nuestros equipos están para pedir algo. Sí, si podemos estar en semifinales, perfecto. Y a partir de ahí, bueno, ya es un juego y todo puede pasar, ¿no?
No me olvido de las chicas, ¿eh?
No.
Gran temporada.
Te lo iba a decir, porque, ¿no?
Gran temporada, ¿eh? En Primera Catalana, en esa unión con Hospitalet. De momento, sí que perdieron este fin de semana contra CEU, pero bueno, hasta ahora la trayectoria era increíble también.
La verdad que sí, y no solo a nivel de resultado de si se gana o se pierde, sino que se empieza a consolidar algo, ¿no? Que es lo más importante. Cada vez tenemos más chicas, no es que, bueno, vamos haciendo. No, las chicas están creyendo y entre ellas se están motivando y estamos recuperando jugadoras. Entramos en una dinámica positiva que es importante porque cuesta, ¿eh? No es fácil. Y acá hay un muy buen trabajo de toda la gente que lleva el equipo femenino. Así que estamos muy contentos también por ese lado, porque consolidar este equipo era una de las prioridades que teníamos.
A punto de acabar este 2025, que entiendo ha sido especial, o es especial para el club, porque más allá del ascenso a División de Honor B, bueno, tú personalmente pudiste acceder a la presidencia. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, bien. La verdad que fue un desafío importante, mucho más complicado de lo que creía, de lo que se ve cuando uno está dentro. Claro. Es difícil, son muchas horas de dedicación, muchos temas que no ni se te ocurren que te pueden aparecer, pero tenemos un equipo de trabajo que la verdad me saco el sombrero por todos los integrantes de la comisión, y no solo de la comisión, sino hemos consolidado mucha gente que nos ayuda, mucha, no solo los que pertenecen, cuando digo comisión digo junta, pero sí. Tenemos un montón de gente involucrada, con ganas de hacer cosas que, bueno, hablo y se me pone la piel de gallina, porque mucha gente que está colaborando desinteresadamente para que el club crezca. O sea, el club ya iba bien, bueno, lo seguimos haciendo que vaya mejor. Entonces, contento. El desafío, mi preocupación principal en su momento fue la parte económica, ¿no? Porque hacíamos frente a un campeonato que es mucho más costoso, y entonces, bueno, claro, uno no sabe, ¿no?, con cuánto estima un presupuesto, pero claro, después los viajes son los que son y quién te toca y etcétera, y tenemos las cuentas cerradas, que es lo que sí me quitaría el sueño, no tener las cuentas equilibradas, y estamos bien, estamos trabajando con el presupuesto estimado y bien. Y por otro lado, estamos creciendo en cantidad de jugadores, en cantidad de fichas, lo cual también es importante, ¿no?, para seguir con el crecimiento del club.
Y con que el 2026 está, como aquel que dice, a la vuelta de la esquina, ¿qué le pedís?
Que sigamos así. Que sigamos bien, que sigamos como estamos, que la gente siga con ganas. Es lo que sí me doy cuenta como presidente por primera vez, de una institución, es que todo depende de la gente. Entonces, ¿qué le pediría? Que siga habiendo cordialidad y ganas entre la gente, que no haya disputas internas, que no haya rencillas, porque eso es lo que termina siendo el mal club, y por suerte vamos viento en popa. Pediría seguir así. Después los otros serán éxitos o resultados deportivos que nos llenarán más o menos, pero sí que la gente se sienta cómoda trabajando para el club. Eso es lo que pediría.
Mensaje claro. Presidente, gracias por atendernos, que vaya muy bien, felices fiestas, y que el 2026 traiga precisamente eso, que la gente siga unida al club.
Muy bien, Pitu, te agradezco siempre por el espacio que nos dan, Y felicidades, felices fiestas y a empezar el 2026 con todo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo grande. Chau, chau.
Quari, gairebé 3 minuts de 12 del matí, Fede Garona, el president del Rugby Club Sitges, amb qui hem volgut encetar aquest temps de descompte, aprofitant doncs, aquesta primera victòria. Home, sí, creiem que era de justícia avui parlar amb el Paco Baena, perquè clar, tants cops que hem parlat amb ell després de tanta derrota, home, un dia que guanyes també l'haig de trucar. Paco, bon dia i bona hora.
Bon dia, Fito. T'estic escoltant.
Ja, però... Gràcies. Si no et trucava avui, hosti, quedava molt malament.
Molt bé, sí, tens raó.
Enhorabona. Escolta'm...
Moltes gràcies.
Quina gran segona part.
Sí, la veritat és que sí. Però com bé deies, no? O sigui, era difícil parlar amb tu sempre que de derrota, no gestionar això... Però vull dir, no, que estem en un procés i, bueno, i se va donar que el dissabte pues, van fer un gran partit. O sigui, el que et deia, no? El treball s'està notant i sobretot la segona part, que el rugby és molt evident, que les segones parts són molt importants, però, bueno, espectacular. I van fer un resultat. Bueno, vam aquí al final era un 41-15 i a l'última jugada vam fer un assaig, no? Per fer el 41-22. Però, bueno, va ser un partit molt complet i molt bo. Sí, sí.
La primera part que acaba, crec, amb un 5-10 favorable a l'OSPI.
Sí.
I aquesta segona part, si no m'he descomptat, Paco, són 7 assajos.
Sí, correcte, sí, era això, sí. Ho sabíem, era així, perquè el que et dic, no?, amb aquesta categoria marca molt el tema de l'estat físic, no? Mm. Físicament estem un puntet, sobretot com a Ostri, estem un puntet superior i es va notar la segona part. Llavors, és molt comú, si veus els resultats dels partits de divisió de Norbert, les primeres parts són molt ajustades, fins que el que dèiem, fins que t'aguanta el físic, i les segones, i sobretot els últims 20, 25 minuts 30, doncs són crucials, no? I veus partits, inclús els líders, han tingut problemes, que hi ha partits que... Nosaltres també, si les primeres parts doncs, sempre van ajustades. I la segona, doncs, bueno, si el joc està sortint, el que va passar, el que dius tu, 7 assajos i molt macos, i bueno, la gent allà fins més va disfrutar i una tarda molt, molt maca. A més, també, que el segon equip que jugava a continuació també va fer contra un rival directe que està primer o segona classificació, van fer un partidet també, va guanyar 29, o sigui que perfecte, no? Va sortir una tarda rodona pel club.
Perfecte. Quin valor li doneu a aquesta primera victòria, Paco?
Doncs mira, pues una miqueta de que el que dèiem dir als nanos, no? De que la feina en algun moment ha de sortir, no? I volem, tampoc s'han de posar fora perquè ja saps que això és llarguíssim. Era el primer partit de la segona volta, de la primera fase, o sigui, sí, hem d'acabar tota la segona volta i després tornar a començar una altra fase, que és pel tema del descens, ¿vale? Però sí que és veritat que el que et deia, no? Que la mentalitat que tenim de que és un procés, que nosaltres estem treballant, o sigui, el nostre objectiu és bueno, agafar la categoria, sabem on juguem, i la veritat que molt contents perquè almenys que quan se dona les circumstàncies i el rival, pues bueno, pues podem estar un puntet per damunt, pues veiem que surten les coses, la veritat que molt contents perquè surten, o sigui, la idea i una mica el missatge de que escolta veu, si arribarà i quan ho fem molt bé, no? Perquè no va ser just la victòria, va ser àmplia.
I si no m'erro, victòria en premi, en bonus ofensiu.
I tant, exacte, sí. És el més bo, sí. Que a més la classificació està malament perquè no som últims, fiquem aquella... L'últim és Ospi, nosaltres anem pel damunt d'ells, sí, està malament.
Em va cridar l'atenció, perquè dic, no pot ser.
Sí, pel reglament ho hem mirat i, lògicament, dels impuls que estem, o sigui, el que estem en compte per quan estàs igual de punts que és l'Ospi, clar, un dels detonants és el gol a vés entre nosaltres. Clar, nosaltres hem guanyat molt més que el partit d'anada, que va ser el primer allà contra ells, i hem d'estar pel damunt. O sigui, bueno, no dic res, però bueno, no som els últims, estem allà.
Sí, correcte. Allò que diuen, el César, el que és el César, eh?
Sí, aquí, i tant.
Bé, aquesta segona volta ara li comentava, Paco, al Presi amb el Fede, que té més partits a casa que a fora. Això, bé, tampoc assegura la victòria, és cert, però bueno, és
això
interessant.
És un punt important, sí, és un punt important, però saps que, bueno, no, els viatges sempre debiliten, no? O sigui, si no, i són viatges, només no són molt llars, però són viatges ja un mica importants, eh? No estàs al mateix a Barcelona, si quan vas, no sigui a València o Mallorca o Andorra mateix, són viatges llars i el mateix pres, quan venen a casa, jugo a casa, és un punt a favor.
Home, us queda com a viatge llarg València, si no m'erro.
Correcte.
Perquè els dos de Mallorca ja els heu fet.
Correcte.
Andorra també?
Correcte.
I per tant, sí. València, els dos de fora són Buc aquest proper cap de setmana i València, per tant, home,
és interessant.
Sí.
Ens ajuda, sí. Bueno, i ara, doncs, bueno, anem a fer la sorpresa, a veure si algun líder cau. I pot venir a casa nostra,
després podem fer...
Home, imagina't acabar guanyant al Camp del Buc, eh?
Sí, hòstia, mira, seria... t'ho hem comentat, ja coneixem a tots els rivals, i llavors sabem una mica, saben com juguen nosaltres, nosaltres sabem com juguen ells, o sigui, aquí totes les cartes estan damunt de la taula i sabem. Llavors, què passa? No descartem absolutament res, anem a tots els partits, és el que dic, el nostre procés de treball de d'estar en aquesta categoria, i ho saps, hem competit en tots, o sigui, ningú... un resultat, però podem dir que sempre ha hagut una explicació, ha passat alguna cosa. Si podem ser capaços de que tot surti com volem i que no hi hagin errades, i per exemple, ahir ho comentàvem, no? Dic, quina diferència, no? Quan anaves davant del marcador, les errades que teníem millor de, no sé, de no agafar una pilota, que, ostres, aquell rebot que va pel contrari, no, en aquest cas anava per nosaltres, clar. O sigui, canviava de manera que totalment, no vas guanyant i vas de cara i tot te favoreix a tu. Hasta un bot, una pilota al terra va cap a tu, un bot d'aquest, m'entens? Mm-hmm. Llavors, per què no? O sigui, ja ens coneixem tots, com te dic, i nosaltres anem a competir els partits perquè podem fer. Llavors, bueno, pues que es preparin els rivals, perquè nosaltres també farem la nostra feina. Si ens respecten les lesions, que en moment, bueno, hi ha algun traumatisme, però està controlat i bé, estan bé, la gent, doncs, bueno, volem quedar, o sigui, anem a disfrutar-ho, i tant.
Volia preguntar, l'equip bé, no?
Sí. La veritat és que sí que estan aguantant força bé, com ja dic, en cas d'algun cas puntual que tenim controlat d'algun tema físic o muscular, però que és molt controlat, la veritat és que, bueno, ja dic, al acabar el partit, el rival s'ho va dir, hòstia, està un punt per damunt nostre, a nivell físic, s'ha notat molt. Uh-huh. I una mica la clau, exacte, o sigui, aquí és, amb aquesta categoria és la clau, si físicament estàs bé i aguantes bé, pots competir per força bé, sí, i tant, és la clau.
Últim partit de l'any, diumenge al migdia, al Camp del Buc, l'actual quart classificat, veurem com acaba aquest 2025. Paco, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, una vegada més, enhorabona.
Gràcies.
Per aquesta primera victòria i a seguir, que això no s'atura.
Perfecte, aquí estarem.
Gràcies, Paco, adeu-siau.
Estupendo.
Una abraçada, adeu-siau. Onze i 24, era just que avui truquessin Paco Aina després de que pobre hagués parlat sempre de derrotes, derrotes. Doncs bé, avui, doncs, sortosament, el Paco ens ha pogut parlar d'aquesta primera victòria del Rugby Club Sitges aquesta temporada a la Divisió d'Honor B. Altres resultats que ens deixa el món del rugby, pel que fa als equips del Rugby Club Sitges, s'ho apuntava també el propi Paco Baena, la victòria del Sènior B, que va guanyar 20-9 al Martorell Esparreguera, el femení, que va encaixar la seva primera derrota 37-0 contra el Club Esportiu Universitari, victòria del Sub-16, una més per consolidar amb aquesta gran temporada i el seu liderat, 85-10, van guanyar els nois del Sub-16 a l'Hospitalet i, en canvi, va perdre amb el Sub-14 3-68 contra el Sant Cugat. I 25 minuts del matí, parlem ara d'escacs perquè el passat divendres va arrencar una nova edició del torneig internacional Sunway Sitges, una de les cites destacades del calendari escaquístic europeu, de la que en parlem, com no, un any més amb en Francesc González, que el tenim ja al telèfon. Francesc, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Això ja ha començat, eh?
Sí, sí, noi, estem ja... Avui fem la quarta ronda, això va en sèrio ja.
Sí, sí, perquè se'n facin una idea i un tastet del programa d'avui. Ho acabem de consultar fa una estona. Avui hi ha partit de futbol. Mm-hmm. Hi ha també paella. Hi ha una conferència que farà el gran mestre Jules Mussart. Un torneig de ping-pong. En fi que...
Bueno, intentem que els jugadors, mentre no estan competint, i sobretot també els familiars, pues, també tinguin estones d'oci i es distreguin. I bueno, també s'ho passin bé, també, encara que el festival dels escacs, pues, també tenim en compte la presència de familiars i les hores, omplir les hores que ells no estan... que no estan treballant, diguéssim, entre cometes.
Uh-huh. De fet, estem parlant d'un torneig, Francesc, avalat per la Federació Internacional.
Sí, sí.
Considerat categoria A, això què vol dir, exactament?
Bueno, és un torneig que és de primer nivell.
D'acord.
Vull dir, pel caché dels jugadors que venen i el nivell de premis, i fins i tot una sèrie de consideracions, doncs per ells és un torneig de nivell A, i clar, és un torneig recomanat per la federació, clar.
I d'uns anys cap aquí, el torneig, podem dir obertament, que ja té el seu lloc destacat en el calendari europeu.
Sí, sí, no només a Espanya ja, que n'hi ha potser un parell més com el nostre, i concentrats a Catalunya, sinó que també a l'estranger, pues, clar, això és un boca a boca, no? Vull dir, els jugadors parlen entre ells i vull dir, bueno, i els resultats i la difusió que es fa i els informes que es reben, pues, fan que sigui un referent a Europa. Aquest torneig, sí.
Torneig que compta amb àrbitres internacionals, partides que es poden seguir en streaming, en directe, en fi, aquesta 12a edició que compta, si no m'erro, Francesc, amb més de 350 jugadors.
Sí, 360 concretament.
Val.
I, bueno, i com has dit tu molt bé, és un gran, tenim una gran inversió en donar-ho a conèixer, i també venen persones que són influencers i streamers, que fan les seves partides pels seus seguidors i d'alguna manera també, pues, d'una manera privada, però per uns entorns concrets, també filmen les partides en directe cada tarda.
Uh-huh. Bé, també estan involucrats en aquest mundillo, no?
Sí, sí, ells juguen i tenen seguidors i llavors aquests seguidors, pues, en directe estan veient la partida que està fent el seu referent, diguéssim, no?
D'acord. Crec que el rècord de participació, Francesc, el tenim l'any 22, que van ser més de 400 jugadors.
Sí, sí, sí. Efectivament, vull dir...
Però bé, ens movem en aquestes xifres, no? Entre 300, que ens movem en aquestes xifres, no? 300, 400...
Sí, 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 sí. A millor algun any coincideix amb algun esdeveniment a nivell mundial o europeu que fa que coincideix en dates, i llavors, clar, coincidir dates, doncs ens pren jugadors, però, com dius tu molt bé, entre 300... Jo encara afinaria més entre 350 i 400 i pico.
Sí.
I últimament ens movem en aquestes xifres que són engrescadores, no?
Presència destacada de grans mestres i, òbviament, mestres internacionals, per tant...
Sí, grans mestres, sí, sí. I mestres internacionals. Tenim concretament, tenim 117 titulats, quan dic titulats vull dir, doncs, grans mestres internacionals, mestres FIDE, mestres catalans inclús, vull dir, tot jugador titulat, doncs, forma part d'aquest elenco. Ja et dic, com a 117 titulats, vull dir, tenim també com estic aquí al cap ara, són 49 federacions de tot el món, que també estan, vull dir, aquí.
Déu-n'hi-do.
En fi, vull dir, tenim un gran moviment, sí, sí.
Algun favorit per endur-se el torneig, Francesc?
Bueno, tenim diversos jugadors que sobrepassen els 1.600, clar, aquest sempre és una referència perquè aquests són normalment, encara que en altres cacs a vegades passen coses, però difícilment l'Elo s'imposa, no? I com tu saps molt bé. I aquesta gent passa de 2.600, doncs hi ha un indi, Narayanan, hi ha un xinès, hi ha un Xu, hi ha un francès, Jules Mossart, tots aquests són jugadors que primera, ara porten 3 punts a 3 punts possibles, encara no s'han enfrontat entre ells, però evidentment, vull dir, són candidats ferms a tenir el títol nou.
Molt bé. Escolta'm, explica'm què és això de la festa de la catifa vermella que feu demà.
La festa de?
De la catifa vermella.
Ah, bueno, això és un divertiment, no?
D'acord, d'acord.
Fem un sopar, i llavors fem un fotocall, i en fi. Bueno.
I ja m'imaginava que era un que anava per aquí, eh?
Sí, no és res relacionat exactament amb el joc dels escacs, però sí vinculat, perquè tots els jugadors i jugadores que venen, i parelles, fem com un sopar de gala i estem fent un fotocall, en fi, com donar els premis per la tele, no?, més o menys.
D'acord.
Segons la distància, evidentment.
No? Evidentment. Això s'allarga, Francesc, fins al dia 22, és a dir, fins a les portes del Nadal, com aquell que diu.
Pues sí, cada any és ja ens hem estabilitzat en aquestes dates, però millor un any es desplaça un dia o no, però normalment acabem a les portes del Nadal, com dius molt bé. Són 11 dies seguits, el que passa és que un dia que no es juga, perquè fem un dia de descans, després de les 5 rondes, per tant, són 11 dies naturals, però 10 dies de competició, en aquest cas aquest any, l'any passat també ho coincidí, i la majoria d'anys coincidí més del 12 al 22.
D'acord. 12a edició d'aquest torneig internacional Sangway Sitges d'escacs, del que n'hem pogut parlar i fer una miqueta d'informació de tot plegat, com no, en companyia d'en Francesc González. Francesc, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres
per
pensar en nosaltres, no?, i donar-nos de veu, no? I estic molt contents i molt
doncs,
agraït.
Doncs gràcies i que...
Bon Nadal,
que
tingueu, també. Bon Nadal per
que tingueu
vosaltres,
un bon torneig. No? I, home, per descomptat, sí, bones festes per tota la gent dels escacs de Sitges.
Esperem acabar el torneig sense cap problema. De moment, la cosa funciona perfectament.
Sí, home, sí.
I així esperem acabar-ho.
Gràcies, Francesc. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres per trucar.
Adéu-siau.
Bon dia, Pitó. Adéu.
Ara mateix les 11:32 del matí, entrem ja de ple a repassar el que ha estat la jornada futbolística del cap de setmana. Parlarem de la derrota de la Unió Esportiva Sitges d'aquí uns moments, 1-3 el passat dissabte contra el Martorell, la victòria del Sitges B, 2-3 al camp de Riudevitlles. Però abans, com sempre, hem de repassar alguns marcadors en matèria de futbol base i ens ajudarà a fer una setmana més l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
I hem de començar parlant de la derrota del juvenil de Preferent, 3-0 contra el Castelldefels, 0-3. El partit va jugar amb el Nou Pins Benz ahir al migdia. No sé si dic que es va imposar la lògica. I tiro de titular fàcil, eh?
Jo ja dic, he vist el partit i sí que el Castelldefels va dominar, va tenir més la pilota, va perdre menys, però el primer gol és un centro a l'àrea d'aquells que el defensa està a la vora, li toca les mans i penal. El segon gol, si hi ha cap a les acaballes, una pèrdua, una sortida de pilota des de la defensa, aquest sí, i el tercer, un córner que ens el marquem nosaltres mateixos. Ja dic,
sí, queda aquella
no
sensació.
Va ser el Castelldefels tan superior per emportar-se en 3 gols.
D'acord.
I potser amb el 0-1, i ja dic, potser, i vam tenir també de nosaltres les nostres opcions, però jo sí, ja dic, el Castelldefels va tenir més la pilota, van perdre menys que nosaltres, i però ja dic, el 0-3 em sembla un càstig massa dur per lo vist al camp.
Bé, en qualsevol cas, el Castelldefels, que es va endur aquesta victòria del Nou Pins Benz, què hi posem de la jornada?
Doncs mira, vam començar comentant també el juvenil C, que va imposar la seva lògica, va guanyar 7-0 a Pins Benz a la Granada. El S13A, el Preferent, que teníem esperances perquè jugava contra el colista, nosaltres érem el vicecolista, i aquí el Vilafranca pues, ens va passar per sobre amb un 0-4. A l'S12, que també hi teníem això, esperances de que pogués aconseguir la seva primera victòria, finalment no va ser possible, un empat que ens va quedar amb una mica mal gust a la boca, perquè ja teníem bastant coll avall els tres punters, però rei del futbol has de lluitar fins a l'últim minut. Però bueno, és un puntet, van sumar i aviam si algun dia tenim l'opció de que puguin guanyar aquests nanos que s'ho mereixen. A l'altre Preferent, pues, no va jugar aquesta setmana, es va ajornar el partit, i llavors també vaig posar-hi aquí pues, la jornada del diumenge al dematí. El cadet, bueno, no, l'infantil S13B, que jugava contra el Ribes, pues, vam perdre 0-2, el S9B, que jugava contra el Riudevitlles, vam perdre 0-9, o sigui que la jornada de diumenge matinal va ser bastant nefasta. I l'últim punt que vam posar també els més petits, que jugaven un derbi contra el Ribes, i ho van deixar en taules, 3-3. I vam comentar també que parlaríem dels més petits de la casa,
sí,
que vosaltres també, alguns de vosaltres, heu jugat.
Ui, tant.
I aquí els noms varien una mica. Mira, tenim la lliga, el primer classificat es diu Swash, que van de groc. El segon és l'SP Alimentació, que van de verd. Ara el tercer, Pintures Enric Borràs, que van de vermell. I el quart, el Comón, que van de blau. I després tenim els dos equips pitufos que juguen setmana sí, setmana també entre ells, que són el Grimaldi Lines i la Fundació Tomàs Gràcia. Com els temps, tot varia.
Sí. Es conserven els colors, eh? Això, els colors.
Això sí, els colors, sí. I em falta el... Espera, un que em va faltar perquè no en teníem prou, que era el taronja, el típic taronja que també teníem. Però inclús estan mirant fotos i inclús algun equip havien anat jugat de ratllats, eh?
Jo recordo el color vermell, el color groc, el sí, color però... blau, el verd, fins i tot, si m'apures, però sí, t'estic parlant de fa molts anys, Isidre.
Ja. Ho recordo.
Molt bé, doncs amb aquesta... Sí, digues.
No sé si havies jugat tu allà a Can Perico.
No, jo no. Jo ja en Pins
Vents. Ja havies jugat a dalt.
Vaig agafar Pins Vents, sí. Soc gran, però no tant.
Can Perico a finals dels 60, o sigui...
Sí, no. Jo vaig començar a jugar, crec, principis dels 80. Principis dels 80, sí.
Ui, sé que ets jovenet. Te'n feia més.
Bé, doncs amb aquest apunt nostàlgic.
Vinga.
Acabem.
Bueno, espera, que ens falta l'estadística.
Si no, toquen a Crustó. Vinga, va.
10 victòries, 3 empats, 10 derrotes, 12 jornats i un descans. O sigui, taules.
Taules, molt bé.
Taules.
Empate, perfecte. Isidre, gràcies. Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Onze i 38, parlem de futbol de primera catalana perquè parlem de la derrota dels Sitges, que dissabte va perdre 1-3 al Municipal d'Aiguadols davant un Martorell que d'entrada es va mostrar letal a pilota aturada i que de fet li va permetre avançar-se amb un 0-2 a la primera meitat. El gol de l'esperança el feia Geri, només començar la segona part, però els visitants van reaccionar fent el tercer al minut 56. No va estar bé els Sitges a la primera part, sí que és cert que va millorar a la segona, però amb aquella sensació que l'equip ha de retrobar-se perquè ara mateix, a punt de tancar la primera volta, es troba en zona de descens. L'entrenador del Sitges, Manel Rodríguez, destaca, o va destacar dissabte, la millora de l'equip en aquesta segona part, però reconeixent també que l'equip no està ni de bon tros en una bona dinàmica.
Bueno, al final... Jo penso que els primers 20-25 minuts ells han sigut superiors, ens han superat, val? És cert que els gols venen a pilota aturada, un córner i un saque de banda, molt previsible, i penso que aquí hauríem d'haver estat millor, perquè són jugades que les tenim treballades i les tenim parlades i sabíem que podia passar i ha passat. Però bueno, hem d'aprendre d'això i que no torni a passar, i a partir d'aquí, bueno, l'equip no s'ha desanimat, ha intentat. A la segona part penso que hem revolucionat una mica el partit, hem sortit bé, hem fet un gol, i la pena és que quan millor estàvem ens han fet el tercer gol amb una jugada aïllada. Ens ha costat una mica tornar-nos a recuperar perquè el cop ha sigut fort, però jo penso que hem acabat molt bé. L'equip ha fet, jo penso, 20-25 minuts al final, dominant el partit, arriscant, jugant en tres defenses, anant a parells, bueno, ho hem intentat per activa i per passiva. Hem tingut dos o tres ocasions per mi molt clares, no han entrat, i això és el que deies tu abans. Al final això de fer gols, i si no els fas i després en poquet, en un córner on s'ha de banda et marquen, doncs el normal és que perdis.
El problema és aquest, no? Que els Sitges continuen casant molts gols, avui han casat 3.
Sí, i és el que et deia, al final no són gols. El tercer sí, que ha sigut una jugada que al final ha anat a la pilota, li ha caigut a l'únic que estava sol a l'àrea i l'ha ficat dintre, però a mi em sap molt de greu els dos primers gols, perquè un és un córner, el primer córner que tiren, que no estem contundents, no estem atents, no estem ben posats, i el segon és un saque de banda que la pentina ni va al segon pal, i allà teníem que tenir un jugador perquè ho hem treballat i ha rematat un home sol. Vull dir, això no pot passar, amb aquest nivell no pot passar perquè perds el partit.
El Sitges entra amb el partit amb el gol de Geri. Jo penso que els millors minuts del Sitges, llàstima que ells doncs acaben marcar el tercer, i tot i que el Sitges ha tingut ocasions per escurçar, i fins i tot jo penso que ha tingut dos o tres ocasions claríssimes, doncs al final s'acaba perdent.
Bueno, pues és així, vull dir, al final les ocasions les hem tingut nosaltres i els gols els han fet ells, perquè si vas a mirar ells, tret dels gols, que tampoc han sigut ocasions, perquè ja et dic, un ha sigut un saque de banda, l'altre ha sigut un córner, ells ocasions clares no han tingut, el tercer gol, i nosaltres hem tingut rematades a dintre l'àrea petita, la té el porter, o no l'hem tocat bé, o se'ns ha anat a dalt, bueno, al final d'això ja sabem del que parlem. De totes maneres, jo penso que tenim bons jugadors que tenen gol i que faran gols. El tema és ara un pèl el que comentem. trobar aquest punt de confiança que l'equip es deixi anar una mica més, perquè ja no solament és el gol, sinó que a vegades durant el partit jo veig que estem com precipitats, ens falta confiança, hi ha jugadors que se'ls veu que no estan en el seu millor moment i és un tema bastant mental, no? I és el que més m'està costant recuperar el nivell mental, perquè l'equip a nivell futbolístic i a nivell de córrer i a córrer avui físicament jo penso que l'equip ha estat millor. He fet els canvis i la gent que ha sortit a la segona part ho ha fet molt bé, vull dir, no hi ha res a dir, però sí que és cert que a nivell de dinàmica de cap ens costa creure'ns a nosaltres mateixos que podem guanyar qui sigui.
Bé, ara doncs abans del parèntesi del Nadal, el callar doncs a pels tres punts, trencar aquesta mala dinàmica i aconseguir una victòria que fa molta falta,
Sí, i bueno, serà un altre tipus de partit segurament, però haurem de remar, haurem de remar i haurem de fer les coses bé, perquè estic convençut que el Callà doncs, vindrà aquí a defensar-se. Recordo el partit de l'any passat i vam quedar 0-0 i érem molt superiors, però no vam poder fer un gol, i serà una cosa que ens ho posarà difícil, però bueno, és que és igual, al final, quan no és el Callà és el Sant Boi, quan no és el Martorell i quan no serà un altre equip. Jo crec que el problema ara mateix és nostre. Els que tenim que millorar som nosaltres, i els que tenim que treballar, si cap més, som nosaltres.
Però el que passa és que una victòria arregla moltes coses de coco, El jugador, una victòria, lo ajuda molt, no?
Sí, és cert que ara mateix busquem aquesta victòria, sobretot perquè necessitem punts també, vull dir, no ens oblidem de la classificació, perquè estem ara mateix estem en problemes. Però sí, és victòria, però també és victòria i també és sensacions de que l'equip busqui una mica més de posso com a equip. A vegades ja dic, ens precipitem un pèl i hi ha coses que hem de millorar, perquè guanyar ja vam guanyar dos partits seguits i vam anar tant de l'últim i vam perdre. Vull dir que al final és guanyar, però és també créixer com a equip. Vull dir, hem de ser més consistents, més regulars. Els partits mateix hi ha alts i baixos, hi ha moments que estem molt bé, hi ha moments que no estem tan bé. Vull dir, això sí que és cert que depèn molt també de que t'arribis i l'enxufis, i que no t'arribin i te l'enxufin amb tanta facilitat, però també és cert que s'ha de fer un treball de tot, no? I això, ara estem en una situació que hi ha feina.
Bé, doncs, com diu Manuel Rodríguez, hi ha feina, sobretot recuperar aquesta regularitat com a equip, aquesta part més mental de confiança, i que va probablement, com diu el Manel, més enllà de la victòria, no? De trobar aquesta bona sensació, el fet de ser gran com a equip i el primer punt és aquest dissabte que ve a casa contra el Callà, un Callà que en aquesta darrera jornada ha derrotat el Sant Boià per 1-0. Compte que el Sant Boià és cué ara mateix, després de sumar 9 punts. El Sitges també en aquests moments s'està en zona de descens. Parlem també de la tercera catalana, perquè poques coses han canviat en aquesta última jornada. Destaquem, òbviament, la victòria del Sitges B, que dissabte passat es va imposar amb el Riu de Bitlles a domicili per 2-3, gràcies als gols de Jaume Morales, d'Òscar Pacheco i de Joel Pascual. És tot just la segona victòria fora de casa per als homes de Dani Casado, en una dotzena jornada en la que ni Ribas ni Vegas han fallat en els seus respectius partits a Sant Sadurní i a Olivella. El Ribas i el Vegas, per tant, continuen manant a la classificació. Tots dos sumen 28 punts. El Sitges B ara mateix és sisè amb 22 punts. Bé, no ho hem dit, però el proper partit del filial del Sitges serà dissabte que ve, aquest dissabte que ve, a 6:15 de la tarda, al camp del Sant Esteve Sarrovira, on tractarà d'aconseguir el que seria la seva tercera victòria a domicili. Parlem ara d'hoquei, perquè el passat dissabte, en partit de la dotzena jornada, el Club Patí Subursitges es va deixar amb els dos primers punts a casa, a Pinsbens, després de l'empat a 4, amb un Capellades que a punt bastant de donar la sorpresa. Sensació de partit d'aquells en els que gairebé has hagut d'anar a remolc sempre, tret del primer gol que feia Anton al minut 9. De fet, aquest 1-0 va ser l'únic avantatge per als sitgetans, ja que el Capellades, amb molt poca rotació de banqueta, va ser capaç de posar-se amb 1-3 al minut 19. Per sort, Sergio, gol clau, aquest va fer el 2-3 a poc d'acabar la primera meitat. Gerard Camarasa aprofitant una bona acció on de Sergio feia l'empat a 3 al minut 36 i fou, com es diu en aquests casos, acció-reacció, perquè només un minut més tard el Capellades tornava a posar-se per davant amb el 3-4. Gerard Morera, amb les 5 minuts del final, feia el 4-4 definitiu en un partit en el que el Club Patí Subursitges va haver d'afrontar fins a 3 situacions de 3 en pista per blaves. Primers dos punts, per tant, que s'escapaven de pins vents i sensació de mal resultat, com apuntava en acabar l'entrenador del Club Patí Subursitges, Quim Vázquez.
Així com a titular, no és un bon empat. No és un bon empat perquè a casa ens havíem fixat l'objectiu de guanyar tot. Tenim un rival que sí que és cert que està traient darrerament els partits per la mínima, però els està traient. El caseller, un empat, si fas la valoració global d'objectius inicials de temporada i tot, i tal i com està anant, no li donaríem potser la importància que li estem donant en aquest moment, però atesos que tenim un objectiu ambiciós, que juguem a casa i que considero que érem superiors com a equip, doncs per mi no és un bon empat, evidentment.
Ara ho deies aquí, avui hem jugat el que ha volgut el Capellades.
Sí. Ha sigut un joc d'errors, pràcticament. És cert que ells tenen ocasions molt clares al principi, que venen forçats per errors nostres, per voler anar a recuperar ràpid, per no tenir controlat el segon pal, per no tenir controlat el jugador que entra per l'esquena, per no fer l'ajuda quan toca, per entrar boles precipitadament i que ells ens driblin, perquè hem de tenir en compte que més enllà de que avui poguessin tenir baixes, igual que les teníem nosaltres, ens enfrontàvem amb un equip que tècnicament doncs sabien el que feien i hem assumit potser massa riscos i massa d'hora quan no ens feia cap falta, sobretot ja quan ens hi hem ficat per davant el marcador.
Ara t'ho volia dir, precisament, no? El fet de potser arriscar en excés, i avui sí que les errades han penalitzat.
Sí.
Potser un altre dia no, però avui sí.
Sí, i tant. I vull remarcar la feina dels porters, que han estat molt bé. El Max ha tingut algunes aturades de molt mèrit a la segona part, el Torres també ha tingut, però a la segona part hi ha hagut moments en què érem una valla amb una valla, el Max les ha tret. Sí que és cert que nosaltres també n'hem tingut de clares i el seu porter també ha fet molt bon partit, però no ens convenia aquest ritme, no ens convenia ni l'amunt ni avall, ni les contres, ni entrar un joc de despropòsits. No ens convenia gens i avui ho hem fet sense, com dic, sense cap mena de necessitat.
I avui, probablement, no sé si és el primer partit, ara no ho recordo i potser parlo de memòria, però en què l'equip ha hagut d'anar allà a remolc.
Sí, possiblement sí, en quant a marcador segur. Evidentment va ser el dia de l'Olímpic Reus, sí que ens vam avançar, va passar una situació similar, aquell dia no ho vam aconseguir aixecar, i avui sí que ho hem aixecat, anàvem-ho a 3, al final empatem a 4, és l'única part positiva, no?, que ens hem sobreposat. També he de dir que, entre altres coses, per mi un punt d'inflexió és quan aconseguim empatar 3 després de tants minuts anant per darrere i a la següent jugada ells ens fan el quart. Costa molt de gestionar mentalment.
Aquest ha fet mal, eh?
Sí, per mi sí. Costa d'entendre que tu necessitis picar tanta pedra i el rival, amb un error no forçat que comets tu, de 2-3 jugadors darrere la bola, queda morta per allà dintre. Que al final els gols han vingut així, eh? Una contra, dos boles paral·leles que perdem a mitja pista, passe paral·lel que ens recupera el seu jugador més avançat, que aquests passes ja ho havíem dit els temps morts, ja, i ho remarquem sempre que no es poden fer, són passes prohibits, els hem fet i ha servit doncs perquè el Capellades, sense esperar-s'ho, anés per davant el marcador i inclús es veiés amb opcions de guanyar aquest partit.
Veníeu, Quim, de la victòria a Vilanova, d'un partit que va passar el que va passar amb l'actuació arbitral. Avui, si no m'erro, 3 situacions de 3 jugadors en pista una vegada més. Què està passant?
Està passant el que et deia, joc d'errors, que anem bojos. Crec que l'àrbitre s'ha excedit amb alguna blava també. Hi ha una que ell diu que hi ha aquí que expulsa els dos perquè hi ha una trifulca. Sí, no sé ben bé què passa. Jo no la veig, no la puc jutjar, ja crec que aquí fica el llistó molt alt, quan tu prens una decisió així fiques el llistó alt, i després la segona blava, per mi, la veu ell, és una blava que ens penalitza perquè la veu ell, i després
N'hi ha una aquí mitja pista també que crec que és molt clara, que a més el Sergio, evidentment, no es vol llançar a terra, li donen un cop, l'àrbitre admet que li donen un cop, però diu que es llença a la piscina i, home, tal com li dona, el fan volar pels aires. Si tu has ficat el llist amb aquelles blaves, evidentment que no ho has de fer. No pots permetre el luxe d'ometre aquesta. I després la darrera, l'Anto, és una jugada que, bueno, a banda de que queden 7:59 per acabar el partit, anem 3-4 a sota, doncs ens fa perdre dos minuts per intentar anar a buscar la remuntada. Després aconseguim empatar, però són dos minuts molt valuosos, que si et fan, si passa aquesta acció quan queden 16-17 minuts, tens temps, però quan queden 8 minutets escassos, el marge és molt, molt reduït. Per tant, ens penalitzen, són innecessaris. Jo crec que no té res a veure el partit de Vilanova amb el d'aquí, les d'aquí són discutibles i podem entrar-hi i podrien ser més o no, però les de Vilanova crec que és absolutament exagerat. Se li escapa de les mans el partit de l'àrbitre d'una manera descomunal i a més només per una part, i potser per les d'aquí sí que hem de fer un palet d'autocrítica i veure que, a banda de que ens penalitzaran molt de cara als partits següents perquè tenim baixes a nivell de lesions, doncs hem d'entendre que en els partits també ens limiten molt quan ens quedem en inferioritat.
Si no m'erro, Quim, queden encara dos partits. No, tres per acabar la primera volta, oi?
Un. Ah, no, tres, sí.
Perdona, Manlleu, Castellà i Cambrils.
Sí, sí. Per acabar la primera volta, sí, correcte, sí. Ho has dit correcte.
Manlleu és la propera parada. No queda una altra que passar pàgina intentant recuperar aquests dos punts que avui s'han perdut aquí.
Sí, aviam, que és esport i sabem que els equips, tal i com tenen dinàmiques espectaculars, poden entrar en una situació d'una dinàmica no tan positiva i has de minimitzar al màxim. Ja ho vam dir el dia d'Olímpic Reus, anem a guanyar el següent, anem a no fer una ferida d'això, i ara que hem empatat, és un, com dic, no és un bon empat per nosaltres, però sí que és veritat que no cal entretenir-s'hi massa, hem de pensar en el Manlleu, serà un partit complicat, tindrem baixes molt importants de jugadors que estan sumant moltíssim, tothom està sumant, però són jugadors que de cara a porteria doncs, estan donant molt de rèdit, el Vendrell, el Pau i el Gerard segurament, que clar, tornem a anar en aquesta situació, el Ruben no ha pogut jugar avui perquè està lesionat i anirem a Manlleu, aviam que ens trobem, pista complicada, divendres a la nit, equip que té una bona cantera, bueno, ens hem de preparar molt bé aquesta setmana i
una bona prova, eh?
Canvi de xip, una molt bona prova, és un equip que més arriba amb una dinàmica de partits sense derrotes, penso, està empatant i n'està guanyant, inclús un 2-12 al Vendrell va fer l'altre dia. És un equip que està tenint bons resultats darrerament, tindrà la moral pels núvols, acaba l'any a casa i nosaltres doncs, el que hem de fer és abstreure'ns del que ha passat avui i anar pels tres punts, suar-los, lluitar-los i guanyar-los de la manera que sigui, però guanyar-los.
Bé, com queda la cosa? Ara mateix el Club Patí Subursitges és segon, empatat a 31 punts, amb un Cambrils que en aquesta última jornada s'ha imposat 6-7 al Vendrell i que demà, en partit ajornat que té amb el Valls, es podria posar amb 3 punts d'avantatge. 3 partits per tancar la primera volta. Manlleu, divendres, Castellà, un cop passades les festes i ni més ni menys que el Cambrils per acabar. Què hi posem més de la jornada esportiva? Òbviament, hem de parlar de bàsquet perquè venim de la desena jornada amb la Copa Catalunya i el bàsquet Sitges, tot i tenir un bon inici de partit, va sortir derrotat de la seva visita a Rubí, on el Sant Jordi es va imposar per 84-69. Precisament, el màxim avantatge dels sitgetans va arribar amb un 18-29 en l'inici del segon quart, màxim avantatge d'11 punts perquè el Sant Jordi va saber neutralitzar amb un 46-41 al descans. L'equip, com es diu en aquests casos, va anar de més a menys i al final derrota d'aquests 15 punts davant un rival que es va fer fort al seu camp, a la seva pista, conscient de la seva situació a la part baixa de la classificació. coses positives, malgrat tot. Els minuts dels joves Leo Cabezas i Àlex Batlle, Leo Cabezas, a més, anotant 8 punts amb triple inclòs. Únic en Proví, amb 23 punts, va ser el màxim anotador del maig. El bàsquet Sitges, que ara mateix és cinquè per la cua, tanca aquest 2025 jugant de nou fora, concretament a la pista del Reus Deportiu, que en aquesta última jornada ha perdut 74-59 amb la Hisenda de l'Hospitalet. La jornada de bàsquet també ens deixa la novena victòria consecutiva del sènior femení, que es va imposar 51-47 a l'Artés el passat dissabte amb la Pins Vents. Gran moment el que viu ara mateix l'equip de Dani Ventosa, malgrat la situació que viu amb les lesions. I és que ara mateix són, si no m'he descomptat, 5 les jugadores que no poden jugar per lesió. L'última que s'afegeix a aquesta nòmina, tot i que sembla que no és greu, ha estat la d'Ona Gutiérrez. Per tant, situació complicada a nivell de baixes, però a nivell esportiu, nivell òptim el que viu el conjunt de Dani Ventosa amb el bàsquet femení. En futbol sala, ahir es va jugar amb el derbi sitgetà corresponent a la novena jornada de Lliga de la tercera divisió catalana, i ho va fer amb victòria del Club Futbol Sala Sitges, que es va imposar 3-1 a l'Atlético Sitges, tot i que va ser el cué l'equip que es va avançar al marcador. Al final, el tercer classificat, el Futbol Sala Sitges, li va donar el tom al marcador i es va imposar gràcies a aquest 3-1. Un Club Futbol Sala Sitges que segueix, després d'aquesta victòria, tercer a la classificació, després d'una jornada en què els equips de dalt no van fallar. No va fallar ni el Vallirana ni el Sant Boi, i en aquest cas l'Atlético Sitges, després d'aquesta derrota, continua com a cué. Per tant, totes les opcions per al Club Futbol Sala Sitges en aquesta temporada, que, com ens apuntava el Joel Lozada el passat divendres, vaja, aconseguir l'ascens no serà tan complicat, perquè hi ha una petita reestructuració de categories i, per tant, doncs, se li posa prou de cara l'ascens al Club Futbol Sala Sitges. A punt de futbol femení per acabar, per destacar, com no, el que ha estat la victòria del femení de la Unió Esportiva Sitges, que ahir va guanyar 2-3 al camp del Navarcles. Navarcles, que ara mateix és un dels rivals que té el Sitges, gràcies als gols de Lídia Bertran, de Cristina Boira i de Judit Botí. Gran victòria, repetim, 2-3 al camp del Navarcles. Recordem que les sitgetanes juguen demà al Municipal d'Aiguadols a partir de les 8 del vespre contra el Puigcerdà, en partit ajornat que, de guanyar-lo, les col·locaria en la segona posició. Per tant, doncs, un bon resultat demà. Sí que l'hora, les 8 del vespre, dia entre setmana, dimarts, Aiguadols tampoc convida massa a veure un partit de futbol, però en qualsevol cas, si les noies d'Ensenio Ressa són capaces de sumar aquests 3 punts, els col·locarien segones i confirmarien, per què no dir-ho, aquesta bona temporada 2025-2026. I amb aquest apunt de futbol femení posem el punt i final a aquesta nova edició del Temps de Descompte, el repàs i la crònica esportiva del cap de setmana. Dilluns que ve farem la darrera ja del 2025, d'aquest any 2025. Per tant, que acabin de passar molt bon dilluns, demà hi tornem. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.